rosa, partemos rosa de aquí. Te mandé por la tu hermosura, como te dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco.
Bé, com bé han sentit, estem parlant de, o estem sentint una cançó que ens parla de portes. Anem a donar la benvinguda al professor de llengua, Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia. La lletra és preciosa. És una cançó de tradició jueva, per tant, sefardí, i diu, abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. I acaba dient, la hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. I jo pensava, no?, en tota la història que tenen les portes d'esta ciutat i de moltes altres ciutats, de gent que ens estarà escoltant, i les històries que n'hi haurà darrere de moltes d'aquestes portes, no? Que ara amb la pandèmia, per desgràcia, hem hagut de tancar una miqueta, i esperem que enguany, este 2022, les puguem obrir de bat a bat, no? I aquesta expressió tan bonica que diem, obrir de part en part, no?, de bat a bat.
En este cas, quan parlem de l'expressió de porta, ahir vaig sentir una conferència d'un... Bueno, ell és una persona que dona conferències i per a, d'alguna manera, fer-nos sentir bé, i parlava que un bon orador és el que t'obri una porta per a veure les coses de forma diferent. Volia portar això perquè ahir jo també vaig estar cautiva de les portes.
Sí.
Si parlem de quines portes de consideració té Vila-real?
Bé, jo crec que sempre intenté remuntar-me al principi, no? A l'inici, quasi com si diguérem a la creació, que és el 20 de febrer de 1274. Ja sabeu que quan es van alçar per la concessió de la Carta Pobla, la nostra ciutat, i va vindre tota la gent de diversos llocs, de Borriana, de Morella, etc., doncs teníem els murs i n'hi havia a Vila-real quatre portes. Quatre portes que, d'acord amb el dibuix que fa Rafael Marte Diovesiana, seria la de València per l'oest, la de Onda per el nord, la de Castelló a l'est, que és així on solen posar una porta de cartopedra a la fira medieval que se feia abans de la pandèmia. Ahí esta seria la porta de Castelló. I la porta de Borriana, que seria enfront d'on estic parlant jo, de Ràdio Vila-real, mirant cap al sud, sud-oest, no?, més o menys. I aleshores este seria les quatre portes, no?, d'acord amb el dibuix de Rafael Martí de Viciana. I el que fèiem en els murs, no?, era reforçar les defenses. Després n'hi havia un fossat al voltant de tot el perímetre, que sembla ser que se va omplir de terra al segle XVI, i una qüestió curiosa de les portes és que s'obrien i se tancaven. Jo crec que en el cas de les ciutats medievals, com la nostra, doncs, sobretot se tancaven a la nit, i n'hi havia un funcionari de Casa de la Vila, del que seria l'Ajuntament en aquell moment, que era el que s'encarregava de tancar-les i obrir-les, no? Per això estaven les portes. És a dir, que la nostra ciutat se tancava i s'obria en determinats moments.
Que interessant. Lo de que se tanquen les portes per els quatre puestos de la ciutat, eh?
Sí.
Parlant de la seva fundació, hem de parlar de la comunitat jueva i dels seus i de les seues portes.
Sí, això també entronca la fundació, perquè sabeu que el primer batlle o administrador, més o menys alcalde, de Vila-real era Salomó Vidal i era jueu. Per tant, probablement en algun moment li donaria l'ordre d'obrir o tancar aquestes portes. Però hi ha una curiositat que em porta a mi a un viatge que vaig fer ja fa temps a la República Txeca, a Praga. Allí n'hi ha una sinagoga molt curiosa que té com una espècie de llegenda que diuen que ahí amaguen un ninot de fang que se diu el Golem, i que en allò que anomenen la cabalística va haver un rabino en el segle XVIII, crec que és, que va fer-hi ese ninot i li va bufar i va aconseguir que prenguera vida. Però com allò era una espècie d'imitació de lo que Déu fa quan dona vida, però l'home sempre ho fa tot imperfecte, se va convertir en un monstre que assustava a la gent. Bueno, total, que jo vaig anar a aquella sinagoga per a preguntar-li al rabino si encara tenia el Golan per allà amagat. Diuen que la pel·lícula de Frankenstein, la novel·la, perdó,
sí, sí,
està inspirada en esta història, en esta història d'arrel jueu. I aleshores, quan vaig entrar, en cada porta hi havia el que s'anomena una mesusà, que és un pergamí que està beneït per el rabino, beneït per a que ens entenguin, no? Perquè és una altra religió, i té un text de la Torà, que és una pregària que diu: escolta Israel, el Senyor el nostre Déu, tal. Esta pregària se l'han d'aprendre de memòria, recitar-la diverses vegades al dia, i cada porta que passes tu has de tocar la mesusà, que és com un rotllo de pergamí on estan estos escrits, i després per fora està decorat, no?, de fusta, és a dir, el pergamí està ahí dins. I a vegades el que feien era com un forat en la porta per a ficar ahí la mesusà. Jo el que vaig llegir és que a Sogor, que també tenia jueria com Vila-real, este foraet el que feien després agarrar la pedra, ficar-la en terra, i ahí enganxaven el rail de la porta. I investigant, se veu que han vist que era això, no? I aleshores, en el barri jueu de Vila-real, doncs les portes probablement estarien decorades per això que acabo de dir, no? Tu, si entraves, que normalment no s'entrava perquè només entraven els jueus, els altres eren impurs i no podien, però si entrares, doncs n'hi havia la mezuzà en la porta. I a més això té molt a veure en l'actualitat, perquè en l'actualitat estem lluitant contra una pesta, que és la Covid-19. I això els jueus ho fan des d'aquell relat bíblic de l'Èxode, que si heu vist la pel·lícula esta de l'Èxode, que se veu que Déu va dir que havien de pintar les cases en sang de corder,
sí,
perquè quan vinguera la pesta pues passara de llarg. I d'aquesta tradició s'origina lo de la mesusà, que per cert, Israel ha sigut un dels països que ha tingut una lluita més efectiva contra aquesta pandèmia. Ja sabeu que crec que van per la quarta o la quinta com es diu, vacuna, ja. Sí.
La paraula porta, d'on ve?
La paraula porta, a mi és que m'encanta l'etimologia, ve del verb portare, que vol dir portar, alçar. Aleshores, quan portes és quan trasllades, no?, alguna cosa. És curiós perquè en els clàssics, no?, en l'Imperi Romà, quan fundaven una nova ciutat com la nostra, se feia el perímetre exterior, se feia el forat com en una arada, segons uns rituals antics dels etruscos, i el que se considerava un sacrilegi era passar per el forat fundacional de la ciutat, en concret de Roma, que això és el que va provocar la mort de Rem a mans del seu germà Ròmul, és a dir, passar per aquest forat que no se podia passar segons la tradició. Aleshores, el que se feia és deixar algunes parts del perímetre sense traçar, i ahir, on no se traçava, és on n'hi hauria l'accés a la ciutat i, per tant, la porta, no?, la porta de la ciutat. Fixa't en els clàssics si aprenem.
El vocabulari al voltant de la porta també és un vocabulari domèstic, conegut per tots, no?
Sí, n'hi ha el llindar. Aquestes paraules jo crec que les gastem tots, no?, que és la part inferior que posen una pedra, de vegades fusta, i té un nivell una miqueta més alt. I aquesta pedra, de fet, a Vila-real, moltes cases, és una pedra, és un tros de pedra tallat. N'hi ha també la paraula brancal, que tots la gastarem, el gruix de paret que n'hi ha a banda i banda de la porta, i en els brancals, mira que no han passat històries ahir, Joan, i perquè una cosa curiosa és que també ho hem de comentar, la majoria de portes, i jo crec que en els anys 80 molta gent encara ho hem vist, que és la meva època d'infantesa, les portes de Vila-real estaven obertes. Jo, la meva iaia, la porta oberta i l'aire corrent. I qui cridava a la porta, pues Ave Maria Puríssima, és el
sí,
que diuen.
Sí, sí.
i sense pecar concebuda i ja està, i entraves i te deixaven i poca cosa més.
És més, les persones ben majors a voltes hi ha que dir-los mare, tanca la porta, perquè encara tenen aquella costum de deixar-la oberta en molts, en moltes, sobretot en molts pobles de l'interior.
Efectivament, efectivament. Després està també el bastiment, que se posa sobre els brancals, i ahí és on se col·loquen els elements per obrir i tancar la porta. El pom, eh? Això també, sobretot en les portes interiors de dins de la casa, la maneta, se diu també. Uh-huh. Hi ha una expressió que en castellà se diu el quicio,
sí,
que és polleguera en valencià, i n'hi ha una expressió que és traure de polleguera quan algú el traus de les caselles, el poses molt nerviós, i ahí és on s'aguanten les portes, en el quicio, perquè sense això caurien del seu marc, no?
Pues donat compte que jo suposo que moltíssima gent que està sentint-nos se n'ha anat a aquesta expressió de me sacas de quicio.
És que és la mateixa, sí,
pues,
sí.
Pues donat compte, i clar, és que quan tu tragues de polleguera a la porta, no es manté, eh?
No es manté perquè cau. Mm. Així que hem d'intentar no caiga la porta. Que no caiga la porta, però també de manera simbòlica. Uh-huh. És a dir, mantindrem-nos ahí en el nostre lloc, no?
Sí, no
La bisagra en castellà, que se diu frontissa en valencià, de la porta, el forrellat, que és el pestillo en castellà. N'hi ha una que a mi m'encanta perquè me recorda als hobbits, a Tolkien, a tot això, no? Que és el picaporta, que també té altres noms com baula, baldó, armella. En castellà se diu aldaba. I n'hi ha portes que són una preciositat en este poble, que tenen un lleó, que tenen ahí un ésser que no sap si és un dimoni o què, en la boca oberta, i ahí
servia per a poder tocar, en vez de tocar en el, quan no hi havia timbres, pues se tocava en la maneta que penjava. Jo estic veient una que la té agarrada a la boca, aquesta espècie d'animal mitològic que no se sap ben bé què és.
Sí.
I servia també per a tocar a la porta, clar.
És efectivament, a més així en valencià nosaltres diem tocar a la porta i per extensió tocar per telèfon,
Sí, sí.
El que els catalans diuen trucar, que així doncs normalment es diu tocar, sí. A la porta, tocar per telèfon, per extensió. Després n'hi ha el que en valencià estàndard se diu espiell, però la meva iaia li dia reixeta. I t'explique, bueno, així t'he ficat una imatge,
sí,
perquè realment l'espiell és una cosa relativament moderna i el que n'hi havia a les portes antigues era una reixeta xicoteta. I aleshores tu obries i miries per ahir a veure si t'interessava obrir la porta definitivament o no. I avui en dia, encara tenint un espiell dels moderns, ma abuela encara a això li dia la reixeta. I jo dic, pues, si no n'hi ha una reixa ahí, però perquè abans sí que n'hi havia una reixeta, no?
Sí, s'obria una porteta xicoteta que teníem a l'altura del cap, més o menys, i miraven a veure qui era el que estava tocant en aquest moment.
Sí, sí, efectivament, sí, sí.
També n'hi ha portes de moltes maneres, i quines destacaríem?
Mira, les interiors jo crec que sempre són les més abundants, que per cert, en la història aquesta que estava contant de la mesusà, este element, que és com una pregària, estava dins i fora, és a dir, cada porta que passaves, doncs l'havies de tocar.
Uh-huh.
I per cert, sempre estava en el, si partisses la mesura en tres, en el terç que n'hi ha més amunt. És una cosa curiosa, és a dir, a mà per a passar la mà. Després les exteriors, que efectivament sempre han de ser unes fustes més resistents al sol, a l'aigua.
Uh-huh.
I n'hi ha de molt boniques, doncs, així podríem parlar de la... Recentment s'ha restaurat l'art de Sant Pasqual, no? Daurada, i tenien moltes ja elements de ferro, de tatxes, però no aquestes tatxes, una tatxa com la d'un caixó de taronxa, sinó les tatxes aquestes grossetes,
sí,
que també formen part de la decoració. La llevadissa, que és la que se alça i se baixa, la porta caladissa, que se deixa caure verticalment de dalt del portal. Esta és la que molts castells haureu vist, no? Per a tancar les portes de la ciutat. La batent, que quan passa com a Vila-real, que teníem el forat al voltant de les muralles, doncs en moltes pel·lícules de castells medievals també ho haureu vist, que cau i aleshores ja pots passar per damunt del forat, que a vegades en algunes pel·lícules fantàstiques n'hi ha
i cocodrils. Te fa un pont per a poder passar.
I
totes les portes tenen una història i les de Vila-real, com no, també tenen que tindre-la, no?
Jo crec que això és per a algú que vulgui també aprofundir. Jo me passejava l'altre dia i n'hi ha des de les més modernes, que n'hi ha alguns edificis d'arquitectes doncs recents, cases modernistes que tenen una preciositat de portes decorades. La de la Casa dels Mundina també m'agrada molt. La de l'Arxiprestal, que no l'ha citat abans. A més, és que em recorda quan de vegades en algunes celebracions entrem o eixim de l'Ajuntament i l'obrin i la tanquen, quan la mous, dius, esta porta, la de l'Arxiprestal concretament, no té res a envejar a cap ni una d'estes de les pel·lícules que anomenem, no? Després n'hi ha d'estes més humils i a mi em feia pensar també en l'Amplària. N'hi ha cases d'estes antigues que són amples, però no lo suficient per entrar un cotxe, clar, perquè el que entraven era un carro.
Un carro.
Un carro en la burra o el cavall o l'animal que fora, perquè, clar, nosaltres fins fa 4 dies diu l'himne que som un poble industrial i llauraor, però fa uns anys érem sobretot un poble llauraor, no? Aleshores els animals entraven en les cases com entre les persones, no? I n'hi havia les portes grans que dins tenien una porta menuda. Per la menuda entraven les persones i quan havien d'entrar les bèsties, els animals, doncs les altres, les més grans.
Tenim portes de molts estils. Les més importants?
Pues mira, les clàssiques, les gregues i romanes, que deia al principi, les gòtiques, les lobulades amb claus, les mossàrabs, que de vegades quan han trobat algun mur antic, doncs la manera de saber que és un mur d'origen àrab és esta forma, que és com si fora una espècie de ferradura, no? Que quan anem per allà a veure edificis antics d'origen mossàrab, doncs les veiem i són una preciositat. Les renaixentistes, les barroques, que aquestes són les més difícils de cuidar perquè estan molt carregades, no? Les modernistes, que així a Vila-real n'hi ha algunes també interessants, i per tant no totes les portes ni són iguals, ni tenen el mateix estil, ni unes són més austeres, unes altres són més decorades, i han anat evolucionant.
I un personatge que sempre ha tingut relació en aquestes portes, perquè deien que tenia les claus de totes les portes, de les cases i de les entrades i de les eixides, era el Sereno.
El Sereno, sí. I fixa't que a mi m'agrada també la etimologia popular. Diu, i a més sobretot en este poble és una cosa que s'ha comentat sempre, que li dien el Sereno perquè era l'únic que ni ses hores anava pel carrer sense estar borratxo. Com estava Sereno, doncs li dien el Sereno, no? Però bueno, la qüestió...
Però que clar, és que vostè ha fet un joc de paraules. Això és aixina?
No ho sé, però és l'etimologia popular. Realment no sé l'etimologia certament quina és, però
que
popularment va... sempre s'ha dit això.
Com manella el dit del que vostè acaba de contar.
Però bueno, els Serenos se creen en un decret de l'any 1834. Una cosa curiosa és que el patró del cos de Serenos era l'Àngel Custodi, que per cert hi ha una església molt bonica, molta història barroca, així al costat de la Vall d'Uixó, dedicada a l'Àngel Custodi. Tots haurem fet pregària a l'Àngel Custodi, Àngel de la Guarda, dulce companyia, no me desampares ni de noche ni de dia.
Sí, clar, i sobretot per les nits, que era el moment en el que ens quedàvem dormits i més vulnerables, per això suposo que...
Te guardava el Sereno, i per tant el patró és l'Àngel Custodi en tota la raó, perquè te guardava com si fora l'Àngel Custodi. Per tant, este dia, el dia de l'Àngel Custodi, que és el 2 d'octubre, era el dia d'estos empleats municipals, perquè normalment eren empleats municipals. I d'ací de Vila-real n'hi ha moltíssimes històries. I tenia les següents funcions. Posar pau entre baralles de borratxos, freqüents a la nit. Una de les funcions del Sereno. Perseguir els lladres, avisar al metge si n'hi havia una malaltia o... si alguna dona doncs estava parint, lo mateix, anar a buscar a la comare o algú que ajudara. Acompanyar a la farmàcia. Jo crec que d'ahir tot això de les farmàcies de guàrdia, que pensen que ara l'Ajuntament i tot això, no? Anar a buscar algú que per lo que fora, per malaltia d'un familiar o el que siga, l'estaven buscant, i a obrir els portals de les portes durant les hores nocturnes. I aquesta és la imatge que tenim del Sereno en moltes claus del carrer.
I en un farolet.
I en un farolet, efectivament. I que molt, a mi la meva iaia me va contar, mon pare me va contar, perquè això fins fa, fins no fa tant, encara així al poble se donava. I alguns pobles ho han recuperat, eh? I si llegiu per ahí, busqueu per internet, n'hi ha alguns pobles que han recuperat la, la figura del sereno. Bé, abans de Nadal, curiositats, el sereno, igual que altres empleats municipals, com el carter i el fanaler. El fanaler també és una cosa curiosa, perquè això ho he vist en algun poble que ho fan com a reclam turístic. Quan eren de gas, les llums,
sí,
doncs venia el fanaler en un pal i anava encenent tots els fanals de gas.
Sí.
Vull dir, havia d'anar un a un encenent-lo, no és com ara que és elèctric i és tot automàtic. Que podríem recuperar algun de fanal d'estos històrics.
Ah, sí.
Que vaig a algú a encendre'ls i fer una cosa d'estes, no? No sé.
Sí, no, estaria bé, eh? Quixes coses, fins i tot en les pel·lícules veiem persones que van encenent els fanalets, eh?
Sí, perquè és que s'encenien així, fins que se va escampar l'electricitat. Doncs efectivament, hi havia un senyor que les ensenia totes. La paraula porter, que ve de porta, no? I és una professió. Com la paraula bidell, encara que bidell se referís més a un claustre de professors, és a dir, a un centre educatiu, a una catedral, però s'utilitza també com a sinònim de porter. N'hi ha sinònims, així al poble jo he sentit carceller, encara que això ve de càrcer,
Sí.
El conserge, el portaler, el vigilant, hi ha tota una sèrie de paraules al voltant de... Bueno, i Sant Pere, que és el 29 de juny, és el porter per excel·lència als cels, no?
Dites i refranys.
Bé, tancar-se-li a algú les portes quan no te, o no t'ajuden o no trobes treball, doncs se t'han tancat les portes.
Anar de porta en porta.
Anar de porta en porta, és a dir, anar intentant. Tocar algú a la porta és demanar ajuda. Ah, i quan acabes el conte, ara que tinc filles menudes, darrere la porta n'hi ha un gat. Vete així, el conte s'ha acabat. I que és com colorín colorado este cuento s'ha acabat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Darrere la porta n'hi ha un gat i per això el conte s'ha acabat.
Deixar una grinyola... una porta, deixar grinyola una porta du desgràcia.
Sí, vull dir que li fiqueu oli a les portes, no? Perquè si fan el sorollet estic...
Sí, sí, les pel·lícules de terror el primer que sentim és això, el xirriar d'alguna porta. Això és l'antesala de que passa, va passar algo roïn.
Clar, positiu, positiu no sembla.
El jornal del menestral entra per la porta i surt pel finestral.
Que se'l gasta en seguida perquè és poquet. Això vol dir que tens un jornal poquet.
I gat miolaor genera la porta.
Sí, no sé, això no sé d'on ve, que quan miola molt el gat és que ja s'acaba l'any, no, però no sé molt bé d'on ve.
L'aranya que et fila a ta porta, gran ventura et porta.
Ah, sí. Estes són les coses contradictòries, no? Una aranya també recorda una porta ahí,
sí,
com les,
sí,
pel·lícules,
sí.
Però diuen que dona sort, l'aranya.
I lluna morta llevant a sa porta?
Lluna morta llevant a sa porta, això ja és el, entrant en els vents. Els vents relacionats amb la porta, perquè, clar, jo ho he mirat en algunes alquíries antigues, que mires ahí l'orientació i jo crec que les feien en una brúixola directament. No, perquè entrava l'aire, un dia ho vam estar mirant,
sí,
però no havia d'entrar, i sí, però no havia d'eixir, per a que a l'estiu fora fresqueta i a l'hivern no fora tan fresqueta. I moltes alquíries d'ací del poble, recordo mirar-ho en un amic que és arquitecte i tal, i estaven això, mirant la rosa dels vents, que és això, el llevant, el mitjor, gregal, xaloc, i n'hi ha dites per a tot, mitjor a la posta, mestral a la porta. Núvols a la posta, gregal a la porta. Xaloc, tanca la porta i fes bon foc. Núvols en creu, vent a la porta. Perquè se mira, no?, d'on,
sí,
d'on,
sí,
ve,
sí,
la direcció,
sí,
de l'aire i si és estiu o hivern i tot això. I també els arbres que plantaven davant i darrere, tot això. Sí, sí, sabien molt.
Per Sant Silvestre, per la porta o per la finestra?
Sí, suposo que depèn de com acabes.
Per Sant Silvestre entra el sol per la porta i per la finestra.
Per Sant Silvestre recordeu que és el dia de Cap d'Any, eh? Vull dir, és este papa, realment, per això se fa la carrera de Sant
Silvestre. Ojito en esta. Viuda honrada, porta tancada.
Viuda honrada, porta tancada.
Però anem a quedar-nos en quan una porta es tanca, se n'obre una altra.
Efectivament. Així que, com se n'han tancat moltes, per desgràcia, en guany, perquè ens havíem de confinar, pues jo crec que hem de pensar que se n'obriran moltes altres, no? I això és el pensament.
I el que ara vull que relates, ho hauries de fer tu, la miscel·lània.
Ah, bueno, miscel·lània simplement era un pensament, perquè no sabia si m'anaves a preguntar si m'havien dut molts regals els Reis. I bé, sí que m'han dut. Jo tinc dos regalets preciosos. I simplement, per resumir, si em dices, te volia fer una miqueta de, com se diu, folclorisme,
sí.
Però folclorisme d'un país del costat, l'Itàlia.
Perfecte, perfecte.
No té res a veure, però com és el dia avui post-Reis,
uh-huh.
Resulta que buscant altres tradicions de Reis, doncs he trobat una Itàlia molt curiosa, que és la Befana. La Befana se veu que era una bruixa que se van trobar els Reis de camí a Belén, quan anaven a visitar el xiquet Jesús, i li van preguntar que per on era el camí. I per si la bruixa ho sabia perquè s'havien perdut o una cosa així. I la Befana no ho sabia, però els va dir que, pues això, que si necessitaven alguna cosa els ajudaria, però que ella no sabia el camí. I com que els havia ajudat, doncs els Reis van dir, pues si vols vindre tenen nosaltres a visitar el xiquet Jesús, te'n pots vindre. I a dir, no, ja me quedé així que tinc faena. I la Befana després se va penedir i va intentar trobar o seguir el camí, però anaven els Reis per veure si arribava a visitar el xiquet Jesús i li duia regals, però no el va trobar mai. I aleshores la llegenda diu que la Befana s'apareix per ahir repartint regals als xiquets des d'aquell moment, perquè se va quedar buscant el xiquet Jesús, però no el va trobar mai i fa regals a tots els xiquets. I això és la tradició que tenen a Itàlia, no la de Reis, sinó la Befana. I diuen que està inspirada en alguna deessa. No sé, me va agradar esta història de la Befana, que s'ha quedat ahí permanentment donant regals a tots els xiquets.
Pues això és el que jo volia de vostè, que ens digui ese pensament i que és el que estàvem esperant. Moltes gràcies, Santi Cortells, professor de llengua, per haver estat així nosaltres i haver-nos fet partícipes d'esta història, que de ben segur, si no se conta, moltíssima gent no la sabem.
Gràcies a vosaltres.